Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
El nostre bisbe a la carta aneu mar endins, doncs avui subratlla el sentit, el significat, el perquè de la festa de la Nativitat de Maria. I certament és una carta que serveix molt per poder entendre per què aquesta festa, quin és el significat d'aquesta festa i d'on ve aquesta festa i l'oportunitat que ara ens dona a nosaltres aquesta festa per poder entrar en el ritme de la història de la salvació i veure quin és el paper de la Verge en aquesta història de la salvació. Paper determinant.
Déu us guard. El dia 8 de setembre, festa del naixement de la Mare de Déu, és conegut popularment a Catalunya com la festa de les Mares de Déus trobades. En aquest dia és habitual en molts llocs celebrar romeries, aplecs i processons en els santuaris marians i en els pobles on celebren la seva festa major. En els evangelis canònics no trobem cap dada sobre el naixement de Maria, encara que es conserven diverses tradicions. Unes d'elles ens transmeten que és descendent de David i va néixer a Betlem. Segons altres, el seu naixement va tenir lloc a Natzaret. També des del segle V, aproximadament, existia a Jerusalem un santuari marià situat al costat de les restes de la piscina probàtica. Allà, sota l'església romànica construïda pels creuats, es troben les restes d'una basílica bizantina i unes criptes excavades a la roca que, segons la tradició, podien haver format part d'una vivenda que s'ha considerat com la casa on va néixer la Mare de Déu. La celebració de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu és coneguda i celebrada a les comunitats cristianes d'Orient des del segle VI. Va ser fixada el 8 de setembre, dia amb el qual s'inicia l'any litúrgic bizantí, el qual es clou amb la festa de la Dormició de la Mare de Déu en el mes d'agost. A Occident va ser introduïda cap al segle VII. A Roma es celebrava amb una peregrinació a la Basílica de Santa Maria la Major que culminava amb la Santa Missa. Actualment és la festa patronal de moltíssims santuaris. Sant Andreu de Creta en una coneguda homilia sobre la festa de la Nativitat de Maria, reflexiona sobre el sentit i el contingut més profund d'aquesta festa. El marc general és el designe diví de salvació de la humanitat, en el qual la Mare de Déu queda vinculada al misteri de Crist, posant tota la seva persona i la seva vida en relació absoluta a Crist, en particular a la seva encarnació. Diu així: aquí hi ha el cim més alt dels beneficis que ens fa Crist. Aquí hi ha la manifestació del misteri, l'aniquilament de la naturalesa. Aquí hi ha Déu i l'home i la deificació de l'home assumit. Però tanmateix calgué que hi hagués una certa introducció per on arribés a nosaltres el gran do de la salvació. Una introducció de l'adveniment esplèndid i claríssim de Déu a nosaltres. I això és la celebració d'avui, exordi de la qual és el naixement de la Mare de Déu. I la conclusió i el terme són la unió providencial del Verb amb la carn. Perquè ara la Verge neix, és alletada, és configurada i convertida en Mare de Déu, rei de tots els segles. Un aspecte molt important d'aquesta festa és la invitació que ens fa a l'alegria, perquè Déu Nostre Senyor, amb el naixement de Maria, proporciona al món la garantia que la salvació és ja imminent, perquè el naixement de Maria prepara l'encarnació i naixement de Jesús. Quan va arribar la plenitud dels temps, Déu envià el seu fill, nascut de dona, nascut sota la llei, perquè rescatés els que vivíem sota la llei i rebéssim la condició de fills. Així ens ho expressa Sant Pau en la carta als Gàlates. Déu escull Maria concebuda sense pecat original, que neix en el silenci i la discreció, que esdevé l'esperança per al món, perquè d'ella naixerà Jesucrist. Avui és, doncs, un dia apropiat per fer memòria de la història de la salvació i contemplar allò que ocupa Maria en el pla salvífic de Déu. Conscients de la nostra pobresa i petitesa, ens posem sota la seva intercessió de mare en el nou curs que acabem de començar. Ella és l'estrella lluminosa que ens guia i acompanya, el model de peregrinació de la fe, la causa de la nostra alegria per superar les dificultats i tristeses. En ella, la força per viure amb coherència la nostra vocació de fills de Déu, així com també la font de la veritable salut.
Com remem els nostres testimonis?
I ja us vaig dir que aquest curs era important perquè obrim la porta a la renovació. Per això la primera entrevista és a l'Anna Vives. Bon vespre.
Bona nit, què tal?
Com anem?
Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Aquesta veu que sentiu, aquesta, serà la veu que us acompanyarà molt en aquest curs. Perquè per aquelles coses, un dia pensant, home, jo crec que és una bona veu, una persona que sap escoltar i una persona que quan diu, ho diu tot amb una mesura especial. M'equivoco?
No, no, la veritat és que pel poc que ens coneixem, Déu-n'hi-do del que m'has retratat, eh? Sí, sí, és bastant així. M'agrada molt escoltar. Per tant, intentaré parlar poc.
Molt rebé. Aleshores, mica en mica anirem pensant, doncs, si es canvien algunes coses, però el programa primer s'assemblarà i després, mica en mica, anirà agafant la fesomia que l'Anna Vives li doni. Ja saps que faig les coses així una miqueta en preparació zero i en llançar-se a l'aigua impressionant. Tu ets una dona doncs, que t'agrada preparar bé les coses. Amb això jo penso que el programa hi guanyarà moltíssim, moltíssim, moltíssim i que doncs, les entrevistes estaran molt, molt preparades. T'has espantat quan de manera tan forta t'he dit Anna, vine?
No, no, la veritat és que més o menys ja m'havien parlat molt de tu i ja sabia per on podia anar la cosa. Vull dir que no es fan dades gens, perquè he tingut tot un estiu per pensar, no? Perquè això ja ho havíem parlat abans de l'estiu, hi ha hagut un estiu al mig amb experiències que he tingut molt importants i bueno, el setembre va ser què puc fer, no? I per ajudar. I bueno, em va venir al cap el tema de que havíem parlat de la ràdio i vaig enviar-te el WhatsApp de seguida i vaig dir, mossèn, pel que necessitis, doncs, si cal ajudar, s'ajuda.
Després has passat un estiu intens.
Sí.
Hi han hagut dues experiències especialment interessants que penso que també explicant-les, doncs, els nostres oients aniran coneixent aquella persona que els acompanyarà les nits del dimarts.
Sí.
Què ha passat aquest estiu?
Bé, jo sóc mestra primària, per tant, tinc un estiu amb unes vacances, doncs, maques. Uns dos mesos, un mes i mig, no?, doncs, per poder fer activitats, doncs, diferents. I ja, jo ara en tinc 28 d'anys, i quan era més joveneta era molt d'esplai, era monitora d'esplai, vaig estar molt temps a l'esplai, i ara feia uns anys que no hi anava, ni amb nanos ni amb joves. I llavors se'm van presentar dues oportunitats en dos moments diferents. Una va ser acompanyar els joves de la meva escola al peregrinatge a Santiago durant una setmana, i l'altra va ser, doncs, poder acompanyar un grup de joves de la parròquia Mata de Pere i algun seminarista a Sant Cugat a missionar a Cuba. No? El bisbe Domingo i mossèn Omar ens van convidar a preparar uns campaments i una ruta per joves allà a Cuba, amb els joves de Cuba. Llavors, són dues experiències diferents, però totes plenes de Déu, no? I la veritat és que m'han anat molt bé les dues. El Camino Santiago era la que em costava més, perquè jo sempre dic que tinc una edat, no? Ja tinc una edat per dormir al terra, per dutxar-me en aquelles dutxes que hi ha en els poliesportius. Però, bueno, em feia il·lusió perquè els joves de l'escola no són molt practicants, però estaven descobrint la fe, i els hi vam dir a mossèn Oriol Gil, que també és professor de l'escola Mareu de la Salut, com jo, els hi vam dir, va, doncs, si us apunteu, doncs jo hi aniré també i us acompanyaré. I llavors, clar, què van fer? Doncs es van apuntar, no? Se'n van apuntar a pocs, però vam dir, bueno, doncs els hem d'acompanyar. Mossèn Oriol ja hi anava perquè està a la delegació, i llavors els vaig acompanyar i vaig pensar, ostres, anar aquí una setmana, no? A veure què passarà, no? I la seva transformació en el camí, no?, tot el que van aprendre, tot el que m'explicaven, tots els amics que van fer, em va ajudar a mi també, doncs, en la meva experiència de fe, no? Pensar, doncs, que tot això valia molt la pena. I després de veure aquests joves, no?, d'aquí, catalans, que ho tenen tot, que no els hi falta de res, doncs, al cap d'un dia marxàvem amb un grup a Cuba. A Cuba, que precisament de tot no tenen. I vam anar un mes, i llavors hem estat tot el curs preparant aquests campaments per Cuba, i arribar ja va ser un xoc, una mica xoc. El bisbe ja ens va dir, tampoc intenteu entendre-ho tot, el bisbe Domingo, que és el bisbe de Cienfuegos, i bueno, vam estar uns dies primer preparant-ho. Primer a Cuba, la primera cosa que vam fer va ser assistir a la Jornada Nacional de Joventut. Després de Panamà, al gener, ells van voler fer una jornada a Cuba. S'havia de fer a Santiago de Cuba, però al ser també, bueno, a l'estiu han tingut problemes amb la gasolina, amb el petroli, i llavors va ser impossible traslladar tota aquesta gent de Cienfuegos a Santiago, no?, que són moltes hores, i no van trobar el transport. I llavors el que es va fer és que, en comptes de que fos una jornada nacional, fos una jornada més per bisbats, per diòcesis. I llavors la de la diòcesi de Cienfuegos es va fer a Cienfuegos, a la capital, i nosaltres, com que dormíem en unes habitacions que tenien a la catedral, doncs estàvem allà al costat, i el primer que vam fer vam assistir de convidats. Vull dir, nosaltres no havíem de fer res, només vèiem, no?, una mica, doncs, com dinamitzaven i com van fer el Via Crucis, no? Coses molt curioses, perquè allà han de demanar permisos al govern per fer actes religiosos fora de l'església, i com que no els hi donaven, doncs ells havien de fer una peregrinació d'un santuari cap a la ciutat, i com que no els hi van donar el permís, el bisbe els hi va dir, mira, vosaltres camineu amb la creu, i si us diuen alguna cosa, dieu que se us ha espatllat el camió, i ja està, no? I així ho van fer, van caminar tots els quilòmetres, I ningú els va parar al final, no? Però sí que els podien haver parat i preguntat i ells tenien la resposta sempre a punt per si passava alguna cosa. I de tot el que ens va anar passant vam aprendre moltíssim. I aquesta experiència, sobretot el que em va cridar molt l'atenció és l'exemple del bisbe, no? De Monsenyor Domingo, que és un home molt proper, molt humil i diferent al que coneixem, però és que Cuba necessita gent així. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents d'haver-lo conegut.
Te n'assabentes una miqueta que les coses importants i pràcticament tota la vida la vius amb intensitat quan aprens, no? Mm. I aprens precisament d'aquelles persones que no les havies posat... dius, però quantes coses he après? Perquè amb el bisbe Domingo ens va donar uns exercicis i el que va ser impactant és la naturalitat de la seva humilitat. Perquè quan una persona és humil, però fa l'humil, és una cosa. Però quan una persona és naturalment humil, et toca el cor d'una manera molt forta, eh?
Sí, sí, és que a més va estar tot el mes amb nosaltres, no? I cada cosa que fèiem ens sorprenia, ens seguia sorprenent fins a l'últim dia, no? Estem, bueno, ja et dic, molt contents d'haver-lo conegut i amb moltes ganes de seguir ajudant a Cuba i on faci falta.
Hi ha una cosa que durant tot aquest estiu, doncs, les notícies quasi tendeixen a... que és una de les coses que m'agrada del programa, que el programa és un programa suau, és un programa per assaborir, és un programa, doncs, per estar en profunditat i a gust, no? I tinc una sensació que els mitjans quasi semblen un reguitzell de males notícies subratllades, no? Per exemple, sabíem que a Barcelona hi havia problemes, però si ho escoltes sembla que aterrissaràs a Barcelona i et foradaran el ventre, no? Tens aquesta sensació de que tot és molt exagerat i de que estem en un moment, no sé, que no hi ha pausa. I una de les coses boniques que jo penso que tens és que sempre ets harmònica i sempre tens un desig de transmetre pau. Veus que és important un periodisme que a lo millor no és molt escoltat, però veritat que pot ser més important un programa com aquest del que es pot pensar en un principi?
M'agradaria pensar que sí. Sí, 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 i el tema, sobretot el tema això, no? De comentar les coses i poder-les parlar amb tranquil·litat, sense trepitjar-nos, no? Com aquests programes que fan de vegades al matí a la ràdio, que a veure qui parla més, no? I potser és més important escoltar-nos entre nosaltres i aprendre, no?, de tot el que pugui dir la gent.
Tu ets mestre i aleshores m'imagino que també en l'art d'educar, doncs l'art de la paciència, l'art de saber esperar, perquè una mica potser la tasca d'una mestra i del pagès que cultiva... té una certa semblança, perquè les coses no venen quan les esperes, sinó que tenen el seu ritme.
Sí, sí que passa molt. Ara, jo de vegades dic que els nens d'ara són de l'Amazon Prime. Quan tu et subscrius a l'Amazon i tens el Prime, els paquets et poden arribar el mateix dia. El mateix dia o el dia següent, no? I aquests nanos són així, del ja, i si ho puc tenir-ho ja, no? Per què he d'esperar, no? I ens costa molt als mestres ensenyar-los a ser pacients, a entendre que de vegades les coses necessiten el seu temps. I això també els hi passa molt a l'hora d'aprendre. Doncs es frustren molt quan els ensenyem, per exemple, la resta portant-ne. És un tema que em toca molt perquè he estat a tercera primària molts anys i la resta portant-ne els hi costa moltíssim, no? I es frustren perquè no la saben fer. Però és que no t'has de preocupar, diu, perquè això no ho has d'aprendre avui, no? És que potser ho aprendràs l'any que ve. I llavors és el fet d'anar-ho tocant i anar-ho mirant, que un dia fan el clec. Ai, ara ho entenc, no? I aquest ara ho entenc, a mi m'encanta, és que de vegades posen unes cares, no? Quan després de tant de temps que ells volien entendre-ho, els hi arriba el moment d'entendre-ho, doncs per la maduresa, perquè ja estan preparats, I de vegades et sortiria de dir-los i veus com també era important esperar el moment. Sí, sí, vull dir que ens toca molt, jo crec que ens toca molt a pares i educadors educar molt en la paciència. M'he llegit un llibre aquest estiu que es diu Educar en el asombro. Molt interessant. Un llibre, a més, molt amè. És un llibre curtet i que el recomano a tothom. Educar en el asombro. I m'ha anat molt bé, no? Perquè és això, no? Que els nanos estan tan sobreexposats a tot que el que necessiten és una mica, doncs, tranquil·litat i pau i ells i anar agafant el seu ritme i aprendre en el seu ritme.
És que precisament amb això que has dit d'educar en el asombro, i em passa molt quan celebro el bateig, dius, els ulls d'un infant, aquests ulls, aquesta mirada que estrena les coses, és la que no cal perdre i no podem perdre, no? I moltes vegades quan acabo de celebrar el sacrament tinc aquesta sensació. Què li passa a la meva mirada? Que té un pecat. Li dono la sensació que coneix les coses i ha perdut aquesta capacitat d'admiració, no? I què tenen els ulls del nen? Que tenen aquesta capacitat d'admiració. I possiblement quan l'educació té aquesta força de no perdre aquesta admiració i llavors aquesta sensació que de vegades tens i els diuen als nanos, no? No anticipeu tant l'envelliment de la vostra mirada, no?
Sí, és veritat.
No tingueu aquesta sensació.
A més, cada vegada volen ser més grans, no? No tingueu pressa, no? No tingueu pressa a créixer, que estem millor així.
Després també a aquesta hora de la nit, no? Hi ha una sorpresa, perquè la ràdio té una màgia especial, saps? Saps que hi ha unes persones que t'escolten i t'ho diuen. I diuen, mira, et vaig escoltar mossèn, que va dir això. Però després hi ha l'enigma d'aquest home que està portant el taxi i potser s'ha aturat a Ràdio Estel. I aquesta persona que no ho esperava, però en aquesta nit que no acaba de poder dormir, o aquest malalt que ara té un cert neguit. Per tant, sempre és una sorpresa qui ens escolta.
Que bonic. És que m'agrada molt, a més, no saber, no?, qui pot haver-hi a darrere escoltant-te i les seves històries i el per què estan escoltant aquestes hores la ràdio. Em sembla aquest misteri molt, molt bonic.
I després hi ha l'altre costat, que també el trobo molt fascinant. No és per res contra el televisor, però el televisor, el producte t'enganxa de manera que s'ha trencat part del teu exercici de la quotidianitat. Però si estàs treballant i estàs fent coses, la ràdio no es torba. Si estàs en el llit, la teva mirada està lliure, i la teva mobilitat està lliure, no? Per tant, la ràdio té més la força de la companyia que potser la televisió té més la força de grapar-te i de portar-te excessivament al seu terreny.
Exacte, jo crec que la ràdio deixa fer, no? I la tele atrapa més, tens raó.
Molt bé, i estàs il·lusionada amb aquest nou inici?
Sí, estic molt contenta, amb moltes ganes doncs, de saber doncs, fins on arribarem, no?, amb el programa i a veure tot el que podem aprendre també de la ràdio i sobre Déu, sobre Maria i de tots els personatges, gent que passarà aquest curs.
Has parlat de Cris, has parlat de la Verge, has parlat de Déu. Com podem fer que la ràdio sigui un lloc per poder trobar d'una manera com natural el que és eix vertebrador de la nostra vida? Perquè si Crist ho és tot en tots, doncs com es nota això?
No ho sé, la veritat és que a mi m'agrada molt, bueno, quan he sigut catequista, no? o quan a l'escola fem la pregària, que els nanos se sentin molt estimats per Déu, no? Al final, l'encontre amb Crist és el que et canvia la vida, no? I tinc moltes ganes doncs, que la gent tingui aquest encontre amb Crist. i que se sentin estimats, perquè a mi el que em va canviar la vida és sentir-me estimada per Déu. I per tant m'agradaria, no?, que tothom pogués trobar aquest amor que és infinit i que és per tothom, perquè al final Déu busca tothom. Per tant, m'agradaria que a través de la ràdio, a través de les entrevistes que fem i de les meditacions, la gent pugui trobar aquest Déu que és amor.
Genial. Moltes gràcies. Estic jo molt content i commogut, perquè penso que és de les coses més encertades que he pogut fer. No. Trucar-te, no, en sèrio, trucar-te i demanar-te que estiguis aquí, en aquesta casa, en el programa de la diòcesi de Terrassa, i que li donis vida. Una abraçada i per molts dies de ràdio.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
M'agradaria molt que, sense cap exageració, la notícia és com molt forta, però aniria bé que no hi hagués excessiva alteració. Resulta que amb aquelles coses que passen a l'estiu, que et trobes amb gent i cadascú t'explica, doncs, l'experiència que he viscut aquest estiu. I resulta que una família va ser invitada per un prevere, doncs, a Egipte. I va ser invitada per aquest prevere, doncs, perquè ell porta un orfenat de la gent que ha quedat, doncs, sense res de la guerra de Síria. I aquesta família, doncs, va fer un ajut per a aquesta gent. I ell els hi va voler agrair dient: veniu. I un cop estaven allà, doncs, ho tenien tot preparat. I el nano gran de la família li va preguntar: i tu per què t'has fet capellà? I la resposta és preciosa, perquè ell explica que el seu pare era l'encarregat d'obrir l'església. Llavors va passar de que radicals islamistes van anar i li van demanar la clau per destruir l'església, que si no li tallarien el cap, i ell va dir que no els hi podia donar la clau, perquè en aquella casa, doncs, s'acollia l'ànima de la persona, i perquè ells podien matar-lo, però no li trencarien l'ànima. I aquell nen de 8 anys va veure com tallaven el cap en el seu pare, i aquell dia ell, en lloc de sentir-se trencat, va sentir que la seva vida tenia que respondre a aquella fermesa del seu pare, a aquella donació del seu pare. I això ho explica sense odi als que van tallar el cap, amb oració pels que van tallar el cap, amb harmonia i amb pau. I aquell nano no s'ho ha tret del cap. I no m'estranyaria que aquest noi, doncs, en aquests moments estigués pensant que potser ell també vol respondre a aquest fet. Resulta que amb molta il·lusió els va invitar, però estava malalt i estava a l'hospital. I perquè veieu que aquest home se sosté en el mateix aspecte de la fe, li va dir: no t'enfadis perquè estic ara malalt. Segurament Déu m'està donant un lliçó d'humilitat. Si us hagués portat i hagués estat el protagonista de la vostra visita, segur que hagués estat molt vanitós. En canvi, ara us puc acollir, però amb molta limitació, perquè estic a l'hospital. Mireu, totes aquestes coses, que en principi semblen difícils, són les que canvien la vida d'una persona, sobretot la d'aquest jove. I ella em va dir una cosa, aquest nano: ara començo a entendre les benaurances. Sempre trobava massa agosarat dir: benaurats, feliços, els pobres en l'esperit. Però coneixent aquest home, que ha patit i molt, sé que és benaurat. És una gran lliçó.
Adéu-siau. que tornarem a remar.